manera segura. Informa-te'n a covid19.amb.cat.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bon dia. La sortida del confinament serà lenta i no començarà fins a ben bé mitjans de maig. Aquest és el full de ruta que té el govern i que s'ha deixat sentir en l'última sessió del Congrés, una sessió que ha servit per revalidar la tercera pròrroga de l'estat d'alarma. Una sessió en què ha quedat clar que la desescalada pot variar a cada territori en funció de l'evolució de la pandèmia i que pot estar subjecta a anades i vingudes en les restriccions. El retorn a la normalitat, una normalitat que queda clar que serà diferent a la que coneixem, haurà de conviure amb la greu crisi econòmica que l'acompanya. Per això, avui mateix, el president Pedro Sánchez es reunirà amb patronal i sindicats per començar a posar les bases de l'anomenada reconstrucció del país. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és dijous. És 23 d'abril i sí, és Sant Jordi. El Sant Jordi, sens dubte, més atípic que hem viscut tots plegats. Serà un Sant Jordi de carrers buits. Una jornada que ens deixa aquests altres titulars. La xifra de morts per coronavirus a Catalunya cau a la meitat en un sol dia, amb 205 víctimes, i fa pujar el còmput global a poc més de 9.000. El nombre de nous contagis es manté pràcticament invariable. L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge lidera un dels tres projectes finançats per Salut sobre la Covid-19 i preveu tenir avenços en la lluita contra la pandèmia en poc més d'un any. Un estudi amb anticossos podria donar fruits a tractaments terapèutics i també preventius. El Departament d'Educació no preveu un retorn a les aules per a tots els alumnes el mateix dia, sinó serà gradual en funció de cada etapa i de l'evolució del virus a cada zona. De moment, la preinscripció escolar queda en un compàs d'espera fins que no es pugui garantir de manera presencial. Reunió aquest dijous de tots els grups municipals de Badalona després de la dimissió de l'alcalde Àlex Pastor, detingut per conduir begut i atemptar contra l'autoritat. Arrenca la pugna per l'alcaldia de cara a una investidura prevista per aquí 10 dies. La crescuda de cabals pel temporal de les últimes hores ha provocat la mort d'un home arrossegat pel riu Gurri a Vic. A Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, s'ha donat per tancat l'episodi de risc després de reforçar la mota del Ter. I com els dèiem, Catalunya viurà avui el Sant Jordi més atípic en dècades, sense parades de llibres i roses ni gent als carrers. L'estat d'alarma obliga a reinventar-se i algunes llibreries opten per entregues a domicili o reserves d'exemplars. Les floristeries també s'organitzen per fer arribar les roses a casa i mitigar el cop econòmic d'enguany. Fem ara un cop d'ull a la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui ja una jornada més estable. La borrasca que ens ha afectat durant aquests dos últims dies s'ha anat desplaçant en direcció est i avui encara parlem d'alguns ruixats, però res a veure amb les pluges d'aquests últims dies. De fet, arrenquem ja amb algunes pluges febles, alguns plugims que estan caient cap a l'interior de Catalunya han d'anar marxant, igual que els núvols baixos també s'han d'anar trencant. D'altra banda, de cara a finals del matí, migdia, primeres hores de la tarda, han de créixer nuvolades cap a les zones de muntanya, on localment hi cauran ruixats, sobretot cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, i on localment també podran anar acompanyades de tempestes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La sortida del confinament serà lenta i no començarà fins ben bé mitjans de maig. Així ho ha deixat clar el govern espanyol en la darrera sessió del Congrés, celebrada ahir, una sessió que també ha servit per revalidar la tercera pròrroga de l'estat d'alarma. Això sí, aquest desescalament del confinament pot ser gradual en funció del territori i no es descarta que es puguin fer passes enrere.
El confinament és llarg i el govern espanyol va necessitar horitzons d'optimisme per aprovar una nova pròrroga, segons el previst, però amb una mica més de desgast per les darreres relliscades. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu la llum a la segona meitat de maig.
Y teniendo la segunda mitad de mayo el horizonte de desescalada o la fase 2 de lucha contra la epidemia del COVID-19.
El republicà Gabriel Rufián anunciava una abstenció fregant el no, però celebrava després la represa de la taula de negociació un cop s'acabi l'estat d'alarma.
Sobretot perquè l'alternativa a nosaltres és la dreta extrema, l'extrema dreta. Gente que considera que comer és socialcomunista.
Pedro Sánchez va intentar una rectificació del govern català.
Yo lo que no puedo aceptar es escuchar a algún miembro del gobierno de la Generalitat de Catalunya decir que con una Catalunya independiente habría menos muertes en Catalunya.
Però Laura Borràs no va cedir.
Suscribo porque tenemos motivos fundamentados para creer que teniendo un Estado independiente la respuesta hubiera sido más ágil y las acciones más eficaces.
Amb la tercera pròrroga aprovada, Pedro Sánchez passava pantalla. Avui es reuneix amb empresaris i sindicats per assolir acords de cara a la reconstrucció econòmica.
La Generalitat ha celebrat la rectificació del govern central sobre la sortida dels nens al carrer, però li ha criticat la improvisació. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit en que des de Catalunya es continuarà recomanant la sortida dels joves fins a 18 anys per franges horàries i mascaretes casolanes adaptades per als de partir de 3 anys.
No cal improvisar i, sobretot, no cal afegir més confusió. Nosaltres defensem els drets del que tenim competències, que és la protecció a la infància i a l'adolescència, la protecció d'aquests menors que va de 0 a 18 anys. I, per tant, en aquesta línia nosaltres ho fem arribar, evidentment, tot avalat amb els informes, doncs, a l'Estat espanyol i a qui calgui.
Els nens podran sortir al carrer des d'aquest proper diumenge, però el govern espanyol encara no ha detallat en quins horaris ni quines condicions podran fer-ho.
Cau el nombre de defuncions a la meitat en les darreres hores, però amb tot la xifra total de morts per la Covid-19 a Catalunya supera el llindar de les 9.000, segons les dades de les funeràries. El nombre de nous positius, 1.082, es manté pràcticament igual i la xifra global de casos confirmats en prova és d'uns 45.800. Els casos amb símptomes diagnosticats per un metge però sense prova podrien ser més de 82.000. L'evolució de les dades de nous casos mostren que, tot i alguns pics molt elevats, com el del passat 15 d'abril, la tendència és que cada repunt sigui més baix que l'anterior. A Espanya s'ha registrat un altre lleu augment dels casos diagnosticats en prova i de les defuncions. En concret, han perdut la vida 435 persones i ja són 21.717 els pacients morts. Tot i que el Ministeri només recull les dades de les morts confirmades en prova als hospitals, a part de Catalunya, el govern de Madrid ha reconegut que podrien superar les 11.000 víctimes a la regió amb dades dels certificats de defunció. El món suma més de 2.600.000 contagis amb els Estats Units al capdavant. A Itàlia s'ha superat la xifra dels 25.000 pacients morts, tot i que el ritme de defuncions s'ha alentit.
El projecte d'investigació que lidera el doctor Rafael Mañez des de l'IDIBELL consisteix a desenvolupar un tractament totalment nou per combatre les malalties infeccioses que, com la Covid-19, són resistents als antibiòtics.
A vegades hi ha anticossos que, en lloc de protegir-nos a nosaltres, acaben sent utilitzats pels microbis per defensar-se ells i protegir-se ells mateixos. Si realment som capaços també d'identificar aquests anticossos facilitadors de les infeccions, en el cas de la malaltia per coronavirus de la Covid-19, molt ràpidament podrem desenvolupar un tractament específic per eliminar selectivament aquests anticossos. Nosaltres som capaços d'identificar aquelles persones que ja sabem que realment tenen aquests anticossos i que tenen una tendència a que aquesta fos molt més greu perquè aquests anticossos la facilitarien, podria també administrar-se d'una forma preventiva. O sigui, pot tindre les dues vessants, una terapèutica i una altra preventiva.
El projecte del doctor Mañez pren les mostres dels malalts de coronavirus per identificar els anticossos i aviat farà el seu primer assaig clínic. Preveu tenir el tractament en un termini d'entre 12 i 18 mesos.
Educació planteja la reobertura de les escoles i instituts en diferents etapes i aposta per garantir la distància social als centres docents. El conseller Josep Bargalló ha explicat en comissió parlamentària que s'establiran mesures d'higiene i descontaminació abans d'obrir els centres i mentre estiguin oberts. Tot i que Bargalló ha afirmat que es desconeix quan reobriran, ha assegurat que estan preparats per fer-ho quan calgui i que presentaran el seu propi pla de desconfinament. Paral·lelament, Educació preveu iniciar la preinscripció la segona quinzena de maig si s'aixeca la suspensió del tràmit administratiu.
Que com a molt tard, a la segona quinzena de maig, tinguem l'aixecament de la suspensió del procés administratiu, que no depèn de nosaltres, i tinguem la situació de desconfinament a un nivell que tampoc depèn de nosaltres, que ens permeti la presencialitat mínima però necessària.
Bargalló ha ofert un grup de treball a tots els partits per abordar el programa de reconstrucció educativa.
El portaveu del sindicat USTEC, Ramon Font, considera lògica la tornada per etapes a la normalitat a les escoles i ha assegurat que vetllaran per la seguretat de treballadors i alumnes.
En l'entorn escolar, mantenir les distàncies és molt complicat. Penseu, imagineu-vos infantil, primària, doncs és molt més complicat encara que amb adolescents, que també necessiten contacte. Normalment són moltes hores allà en el centre i, per tant, vigilarem la salut laboral i estarem amatents de com es fa aquesta reobertura.
Font també ha reclamat de cara al curs vinent que s'ampliï el professorat per pal·liar els dèficits d'ensenyament en aquest tercer trimestre.
L'Institut Josep Lladonosa de Lleida ha repartit aquest dimecres ordinadors a part del seu alumnat per tal d'evitar l'anomenada bretxa digital. Ha estat dels primers centres de Catalunya en fer-ho, després que Ensenyament avalués les necessitats tant materials com de connectivitat de les famílies escolaritzades. El confinament ha obligat a seguir amb el temari escolar des de casa i no tots els domicilis disposen de material tecnològic. Dels seus 580 estudiants, 53 han estat els receptors, prioritzant a aquells alumnes que finalitzen primària, ESO i batxillerat, amb situacions curriculars complicades pel canvi d'etapa.
Jo dic que des de les que no tenen cap mena de material fins a aquelles que sí que tenen material però no en tenen prou o bé se'ls ha espatllat simplement perquè de l'ús d'aquests dies.
Els ordinadors són els mateixos amb els quals treballa habitualment l'institut. Telefònica serà l'encarregada de proporcionar la connectivitat a les cases on no hi hagi xarxa.
El president Torra va analitzar ahir a la tarda en videoconferència amb el sector de les residències de gent gran el pla de xoc per fer front a la Covid-19 en aquests centres. Gràcies al pla s'estan fent 1.500 proves PCR al dia i s'està abastint les residències de material d'autoprotecció. Des del sector demanen seguir treballant en aquesta línia, refer la mala imatge de les residències que s'ha donat en les últimes setmanes i planificar també la postcrisi.
Tenim un pla de reactivació econòmic del tercer sector social. Aquest pla no té altre objectiu que assegurar que el tercer sector social surti d'aquesta crisi fort, surti d'aquesta crisi amb capacitat de resistir les dificultats que vindran tant a nivell econòmic com social.
A tot això, la Generalitat de Catalunya va intervenir ahir la residència i centre de dia Sant Cebrià de Tiana després que la setmana passada l'Ajuntament presentés una denúncia per irregularitats sanitàries i després també de la mort de 18 residents per coronavirus.
I continua la guerra política a l'Ajuntament de Badalona després de la detenció de l'alcalde Àlex Pastor, que hores després de ser arrestat va acabar dimitint. Avui mateix hi ha una reunió dels grups municipals amb la vista posada amb el ple que s'haurà de celebrar d'aquí 10 dies per aconseguir una nova investidura.
El exalcalde de Badalona sortia ahir de la comissaria de les Corts en llibertat provisional. Els Mossos d'Esquadra aturaven el vehicle de Pastor per conduir amb indicis d'embriaguesa. Segons fonts policials, Àlex Pastor, dimarts a la nit, es va negar a fer la prova d'alcoholèmia i va intentar agredir a un dels agents. En conèixer els fets, el PSC el suspenia de militància. Tot i que l'alcaldia l'ocupa de manera provisional ahir de Llaurador, dels Comuns, els dubtes estan en qui tornarà a aixecar la vara en un nou ple d'investidura. El líder del PP, la força més votada a Badalona, creu que és qui té la legitimitat per governar. Xavier García Albiol afirma que ara és moment de prendre decisions excepcionals per governar Badalona com cal.
Esa necesidad de ir todos a una, sin exclusiones. Y ese proyecto necesariamente tiene que partir de un liderazgo.
Des de guanyar en Badalona en Comú, Dolors Sabater s'ha postulat com a nova alcaldessa d'un govern de consens progressista de 14 regidors, inclosos també els socialistes. Ara bé, assegura que el PSC ha de seure a la taula de negociacions i assumir que s'ha equivocat.
No podem tornar a confiar en posar l'alcaldia en mans del Partit Socialista, que aquesta és una opció que està absolutament descartada.
D'altra banda, i en clau política i judicial, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas del 3% ha imputat 12 exalts càrrecs de Convergència Democràtica, entre els quals els exconsellers Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané i Pere Macias. El magistrat ha obert una peça separada per investigar si donacions en efectiu que els investigats van fer al partit podrien constituir actes d'aflorament de diner procedent de delicte amb la finalitat de finançar il·lícitament el partit.
Les afectacions dels aiguats dels darrers dies s'han cobrat una víctima mortal a Osona. Es tracta d'un home que va ser arrossegat pel riu Gurri mentre anava en bicicleta al matí i que van trobar sense vida unes hores després a 3 quilòmetres d'on havia desaparegut. Els 3 dies de pluges continuades a Catalunya han provocat nombroses incidències, entre elles diverses esllavissades, com aquesta a la carretera d'accés a Montserrat. El telèfon 112 havia rebut fins a les 11 del matí de dimecres més de 1.500 trucades relacionades amb l'episodi. A Girona s'ha fet un seguiment constant de l'evolució del riu Unyà, que ha tingut una crescuda molt gran al seu pas pel centre de la ciutat. L'episodi, tot i que remet, encara no ha passat i Protecció Civil demana molta precaució per la crescuda del cabal dels rius. De fet, continua activada fins aquest matí l'alerta del Pla Inuncat.
La crisi del coronavirus i el conseqüent confinament comportarà que el ramadà es faci des de casa i sense els tradicionals, trencaments del dejuni comunitaris i oracions en grup. Des de la comunitat islàmica de Lleida s'envia un missatge per viure'l des de casa.
Tenemos permiso de rezar en casa con nuestros hijos. No estamos obligados a rezar en la mezquita. Aún así, podemos tener la recompensa igual como si fuéramos rezando en la mezquita. Y por eso aconsejo a los musulmanes de quedar en casa.
El ramadà és el mes de dejuni dels fidels de l'islam, amb l'abstinència total de beguda, menjar i relacions sexuals entre l'alba i la posta de sol. Dura entre 29 i 30 dies.
SEAT realitzarà test PCR als seus 15.000 treballadors. El proper dilluns 27 d'abril, la companyia automobilística reiniciarà la seva activitat a un terç de la seva capacitat productiva i l'objectiu és que els 3.000 treballadors que començaran a treballar aquell dia hagin passat el test PCR. Aquests dies, de fet, els treballadors ja estan assistint als tres centres en els quals es du a terme la prova. Els treballadors directes i vinculats a producció estaran obligats a fer-se la prova, mentre que el personal no lligat a producció, com administratius, podrà fer-se-la de manera voluntària. El servei mèdic de SEA, supervisat pel doctor Bonaventura Clotet, coordinarà els estudis. El president del comitè d'empresa Intercentro SEAT, Matías Carnero, valora positivament la iniciativa.
La medida nos parece justa, aceptada y que da pie a pensar de que se está tomando muy en serio el tema del COVID-19 y que la SEAT tiene que demostrar que está interesada y preocupada con que sus trabajadores y sus proveedores más directos que trabajan conjuntamente con nosotros no podamos contagiarnos entre unos y otros.
També s'hauran de fer el test als molts treballadors externs que treballen a SEAT.
La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès considera que cal posar tots els mitjans per recuperar la màxima normalitat possible en el termini més breu que es pugui. Però la patronal ripollès avisa una vegada més que no es podrà aconseguir si no es garanteix la seguretat de tothom i també si les administracions no concreten ajudes.
El que no podem dir és a les empreses no obriu i el cost de no obrir va a sobre vostre, perquè al final el que aconseguirem és fer-les tancar. I llavors el problema no serà d'un ERTO, serà de gent a l'atur, definitivament.
La UIE recorda que en el marketplace del Ripollès es pot trobar material de seguretat per a les empreses i els comerços.
Més hores a casa vol dir també més despesa energètica. Com podem estalviar-ne durant aquest temps de confinament? L'Institut Català d'Energia ens dona alguns consells per evitar que es dispari la factura. Deixar entrar al màxim la radiació solar estalvia calefacció, que convindria tenir una temperatura d'entre 19 i 21 graus durant el dia i a 15 graus o apagada durant la nit. Per ventilar les habitacions, amb 10 minuts d'obrir la finestra n'hi ha de sobres i millor fer-ho amb la calefacció tancada. Pel que fa als electrodomèstics, evitem obrir i tancar sovint la nevera i refredem els aliments abans de ficar-los dins. Els fogons, procurem cuinar més d'un àpat alhora, tapant olles i cassoles durant la cocció i abaixant el foc. I si hem d'escalfar, millor al microones. Si tenim rentaplats, omplim-lo del tot. No cal que es vendim la vaixella. I millor, un programa econòmic o de baixa temperatura. El televisor, apaguem-lo. No el deixem en stand-by. I desconnectem els carregadors dels endolls. Ara que tenim més temps, fer manteniment també suposa un estalvi. I encara una darrera recomanació. Estudieu-vos la factura elèctrica i plantegeu-vos la tarifa de discriminació horària. El preu de les hores vall és gairebé la meitat del preu de la tarifa normal.
Aquest Sant Jordi atípic no veurem paradetes de roses a les cantonades dels nostres pobles i ciutats. Tot i això, algunes floristeries han intentat mantenir la tradició de regalar una rosa per aquesta data tan assenyalada. Ho faran amb repartiment a domicili, com és el cas de la Lidiana Lluc, florista amb parades a l'Aldea i Tortosa, al Baix Ebre.
Primer, pues, se va quedar una mica parat quan va sortir el tema a la tele de que ho atreçarem per al dia 23 de juliol. Però avui molta gent pues, som molt de Sant Jordi i, pues, i les redes socials fan meravelles.
De fet, es calcula que avui es vendran unes 300.000 roses, lluny dels 7 milions de l'any passat. En el cas de Girona, segons el president del Gremi de Floristes de la Demarcació, Eduard Mainegre, la caiguda de venda serà d'un 70%.
Perquè, clar, el no poder vindre la gent a recollir-ho i tindre-ho de portar tot a casa, una per una, o viatge per viatge, algú sí que ha agrupat les flors amb algun veí pròxim que tenen, però normalment és casa per casa, i clar, és molt més complicat a l'hora de repartir.
Tot i això, també hi ha lloc per a iniciatives solidàries, com la de dos floristeries de Gavà, Garden Center Bordes i Vivers Barri, que faciliten 500 roses a l'Ajuntament d'aquesta localitat del Baix Llobregat perquè les facin arribar a les residències i ambulatoris de la ciutat. El Gremi de Llibreters afronta aquest Sant Jordi sense parades, però sense parar. Aquest és el lema amb el que fa una crida a continuar comprant llibres, tot i que enguany no s'hagin pogut instal·lar les paradetes al carrer. El secretari tècnic del Gremi, Maria Marín, ha recordat en declaracions a la xarxa que la festa s'ajorna el 23 de juliol, però ha dit que és molt important que avui també es compri llibres.
Una crida que es diu sense parades, però sense parar, i és que les llibreries tenim la persiana baixada perquè tot el comerç està tancat i encara estarem temps, però podeu fer comandes, podeu comprar llibres, i això no només és mantenir un vincle amb els clients i els amics de llibreries, que són l'equipament cultural de proximitat, sinó és la manera d'ajudar a que continuï venint ingressos i que aquest teixit, que és potser el més dens d'Europa, quan puguem tornar a obrir, la recuperació sigui menys difícil i puguem facilitar que no quedi ningú en el camí.
I és que el Sant Jordi de l'any passat es van vendre llibres per valor de 24 milions d'euros, uns diners amb els que molts hi comptaven, com és el cas de la llibretera de Badalona Sílvia Montaner, de Saltamartí Llibres.
Portem setmanes senceres de no poder efectuar vendes mentre els pagaments s'acumulen. Hem tingut que fer front a expedients de treball que mai haguéssim imaginat i ens hem tingut que endeutar amb el banc. El cert és que sentim molta tristesa per la situació.
Per fer front a aquesta situació, la iniciativa Llibreries Obertes ja ha aconseguit vendre més de 20.000 llibres que es recolliran acabat el confinament.
El Teatre Lliure cancela la programació de la temporada 2019-2020 prevista fins al juny. La mesura s'apareix davant la impossibilitat de seguir amb l'activitat escènica prevista. Així s'anulen els espectacles de producció pròpia, una de Raquel Cors, les tres germanes de Julio Manrique i Bonus Track de Carol López, uns espectacles que es volen encabir la propera temporada, que arrencarà l'octubre, sempre que la reobertura sigui possible i segura. Durant els mesos de maig i juny, el Teatre Lliure seguirà oferint continguts als seus canals digitals a través de l'espai The Show Must Go On i ben aviat ampliarà aquesta programació virtual.
Amb el pressupost més baix de tota la segona B, l'AE Prat es trobava en la lluita per evitar el descens. A falta de 10 jornades per concloure la Lliga, els Potablava estaven a només un punt dels Jocs de Salvació. El tècnic dels pretencs, Pedro Dolera, i el president de l'entitat, Luis Quiñonero, han deixat molt clar el seu posicionament. La temporada s'hauria de suspendre.
Esto se suspende y aquí es como si no hubiéramos jugado esta Liga. Es lo que yo creo que al final va a pasar. Porque cuando prevalecen tantos intereses de que si el quinto y el sexto y el séptimo podemos estar arriba, pues no van a poder contentar a todos, porque si lo hacen los cuatro, el quinto se va a quejar.
Creo que lo más justo sería cancelar la Liga, y sin más. Y de, ¿por qué? Porque ni te salvas, porque te salvan a los de abajo, ni suben los que tal, ni los del medio. Ni...
En quant a la parcel·la econòmica i institucional, Quiñonero ha recordat la difícil situació del club, que ha aplicat un ERTO per als 32 treballadors de l'entitat, alhora que ha afirmat que s'està treballant per garantir la viabilitat futura del club.
La Federació Espanyola de Bàsquet remetrà un altre qüestionari als equips de l'Aleport i els ha tornat a citar per aquest dijous per una nova trobada. La nova enquesta a tots els equips de la Lliga, inclòs l'ICG Força Lleida, té preguntes més concretes per mirar de trobar una solució. El principal escull per arribar a acord són els ascensos i com s'han de determinar les dues places d'ascens a l'ACB. Sembla clar que aquest playoff d'ascens, en la mesura que es pugui jugar, seria l'únic que es disputaria. Hi ha pràcticament un consens total en que no hi hagi descensos.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla: ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
Amb els que ens cuiden, participant en la creació d'un fons de 37 milions d'euros per protegir-los a través d'una assegurança de vida i hospitalització que els cobreixi en cas d'un possible contagi. A CaixaBank estem amb ells i amb tu, ara més que mai. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer. The second someone mentioned your home, feel the travel coursing through your veins. Now I know it's got a home. I will leave the light on.
A Endesa estem al teu costat, treballant per portar-te tota la nostra energia i que tot funcioni. Endesa.
És responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Bon dia. La sortida del confinament serà lenta i no començarà fins a ben bé mitjans de maig. Aquest és el full de ruta que té el govern i que s'ha deixat sentir en l'última sessió del Congrés, una sessió que ha servit per revalidar la tercera pròrroga de l'estat d'alarma. Una sessió en què ha quedat clar que la desescalada pot variar a cada territori en funció de l'evolució de la pandèmia i que pot estar subjecta a anades i vingudes en les restriccions. El retorn a la normalitat, una normalitat que queda clar que serà diferent a la que coneixem, haurà de conviure amb la greu crisi econòmica que l'acompanya. Per això, avui mateix, el president Pedro Sánchez es reunirà amb patronal i sindicats per començar a posar les bases de l'anomenada reconstrucció del país. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa. Avui és dijous, és 23 d'abril i sí, és Sant Jordi. El Sant Jordi, sens dubte, més atípic que hem viscut tots plegats. Serà un Sant Jordi de carrers buits. Una jornada que ens deixa aquests altres titulars. La xifra de morts per coronavirus a Catalunya cau a la meitat en un sol dia, amb 205 víctimes, i fa pujar el còmput global a poc més de 9.000. El nombre de nous contagis es manté pràcticament invariable. L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge lidera un dels tres projectes finançats per Salut sobre la Covid-19 i preveu tenir avenços en la lluita contra la pandèmia en poc més d'un any. Un estudi amb anticossos podria donar fruits en tractaments terapèutics i també preventius. El Departament d'Educació no preveu un retorn a les aules per a tots els alumnes el mateix dia, sinó serà gradual en funció de cada etapa i de l'evolució del virus a cada zona. De moment, la preinscripció escolar queda en un compàs d'espera fins que no es pugui garantir de manera presencial. Reunió aquest dijous de tots els grups municipals de Badalona després de la dimissió de l'alcalde Àlex Pastor, detingut per conduir begut i atemptar contra l'autoritat. Arrenca la pugna per l'alcaldia de cara a una investidura prevista per aquí 10 dies. La crescuda de cabals pel temporal de les últimes hores ha provocat la mort d'un home arrossegat pel riu Gurri a Vic. A Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, s'ha donat per tancat l'episodi de risc després de reforçar la mota del Ter. I com els dèiem, Catalunya viurà avui el Sant Jordi més atípic en dècades, sense parades de llibres i roses ni gent als carrers. L'estat d'alarma obliga a reinventar-se i algunes llibreries opten per entregues a domicili o reserves d'exemplars. Les floristeries també s'organitzen per fer arribar les roses a casa i mitigar el cop econòmic d'enguany. Fem ara un cop d'ull a la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui ja una jornada més estable. La borrasca que ens ha afectat durant aquests últims dies s'ha anat desplaçant direcció est i avui encara parlem d'alguns ruixats, però res a veure amb les pluges d'aquests últims dies. De fet, arrenquem ja amb algunes pluges febles, alguns plugims que estan caient cap a l'interior de Catalunya han d'anar marxant, igual que els núvols baixos també s'han d'anar trencant. D'altra banda, de cara a finals del matí, migdia, primeres hores de la tarda, han de créixer nuvolades cap a les zones de muntanya, on localment hi cauran ruixats, sobretot cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, i on localment també podran anar acompanyades de tempestes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La sortida del confinament serà lenta i no començarà fins ben bé mitjans de maig. Així ho ha deixat clar el govern espanyol en la darrera sessió del Congrés, celebrada ahir, una sessió que també ha servit per revalidar la tercera pròrroga de l'estat d'alarma. Això sí, aquest desescalament del confinament pot ser gradual en funció del territori i no es descarta que es puguin fer passes enrere.
El confinament és llarg i el govern espanyol va necessitar horitzons d'optimisme per aprovar una nova pròrroga, segons el previst, però amb una mica més de desgast per les darreres relliscades. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu la llum a la segona meitat de maig.
Y teniendo la segunda mitad de mayo el horizonte de desescalada o la fase 2 de lucha contra la epidemia del COVID-19...
El republicà Gabriel Rufián anunciava una abstenció fregant el no, però celebrava després la represa de la taula de negociació un cop s'acabi l'estat d'alarma.
Sobretot perquè l'alternativa a nosaltres és la dreta extrema, l'extrema dreta. Gente que considera que comer és socialcomunista.
Pedro Sánchez va intentar una rectificació del govern català.
Yo lo que no puedo aceptar es escuchar a algún miembro del gobierno de la Generalitat de Cataluña decir que con una Cataluña independiente habría menos muertes en Cataluña.
Però Laura Borràs no va cedir.
Suscribo porque tenemos motivos fundamentados para creer que teniendo un Estado independiente la respuesta hubiera sido más ágil y las acciones más eficaces.
Amb la tercera pròrroga aprovada, Pedro Sánchez passava pantalla. Avui es reuneix amb empresaris i sindicats per assolir acords de cara a la reconstrucció econòmica.
La Generalitat ha celebrat la rectificació del govern central sobre la sortida dels nens al carrer, però li ha criticat la improvisació. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit en que des de Catalunya es continuarà recomanant la sortida dels joves fins a 18 anys per franges horàries i mascaretes casolanes adaptades per als de partir de 3 anys.
No cal improvisar i, sobretot, no cal afegir més confusió. Nosaltres defensem els drets del que tenim competències, que és la protecció a la infància i a l'adolescència, la protecció d'aquests menors que va de 0 a 18 anys. I, per tant, en aquesta línia nosaltres ho fem arribar, evidentment, tot avalat amb els informes a l'Estat espanyol i a qui calgui.
Els nens podran sortir al carrer des d'aquest proper diumenge, però el govern espanyol encara no ha detallat en quins horaris ni quines condicions podran fer-ho.
Cau el nombre de defuncions a la meitat en les darreres hores, però amb tot, la xifra total de morts per la Covid-19 a Catalunya supera el llindar de les 9.000, segons les dades de les funeràries. El nombre de nous positius, 1.082, es manté pràcticament igual i la xifra global de casos confirmats en prova és d'uns 45.800. Els casos amb símptomes diagnosticats per un metge però sense prova podrien ser més de 82.000. L'evolució de les dades de nous casos mostren que, tot i alguns pics molt elevats, com el del passat 15 d'abril, la tendència és que cada repunt sigui més baix que l'anterior. A Espanya s'ha registrat un altre lleu augment dels casos diagnosticats en prova i de les defuncions. En concret, han perdut la vida 435 persones i ja són 21.717 els pacients morts. Tot i que el Ministeri només recull les dades de les morts confirmades en prova als hospitals, a part de Catalunya, el govern de Madrid ha reconegut que podrien superar les 11.000 víctimes a la regió amb dades dels certificats de defunció. El món suma més de 2.600.000 contagis amb els Estats Units al capdavant. A Itàlia s'ha superat la xifra dels 25.000 pacients morts, tot i que el ritme de defuncions s'ha alentit.
El projecte d'investigació que lidera el doctor Rafael Mañez des de l'IDIBELL consisteix a desenvolupar un tractament totalment nou per combatre les malalties infeccioses que, com la Covid-19, són resistents als antibiòtics.
A vegades hi ha anticossos que, en lloc de protegir-nos a nosaltres, acaben sent utilitzats pels microbis per defensar-se ells i protegir-se ells mateixos. Si realment som capaços també d'identificar aquests anticossos facilitadors de les infeccions, en el cas de la malaltia per coronavirus de la Covid-19, molt ràpidament podrem desenvolupar un tractament específic per eliminar selectivament aquests anticossos. Nosaltres som capaços d'identificar aquelles persones que ja sabem que realment tenen aquests anticossos i que tenen una tendència a que aquesta fos molt més greu perquè aquests anticossos la facilitarien, podria també administrar-se d'una forma preventiva. O sigui, pot tindre les dues vessants, una terapèutica i una altra preventiva.
El projecte del doctor Mañez pren les mostres dels malalts de coronavirus per identificar els anticossos i aviat farà el seu primer assaig clínic. Preveu tenir el tractament en un termini d'entre 12 i 18 mesos.
Educació planteja la reobertura de les escoles i instituts en diferents etapes i aposta per garantir la distància social als centres docents. El conseller Josep Bargalló ha explicat en comissió parlamentària que s'establiran mesures d'higiene i descontaminació abans d'obrir els centres i mentre estiguin oberts. Tot i que Bargalló ha afirmat que es desconeix quan reobriran, ha assegurat que estan preparats per fer-ho quan calgui i que presentaran el seu propi pla de desconfinament. Paral·lelament, Educació preveu iniciar la preinscripció la segona quinzena de maig si s'aixeca la suspensió del tràmit administratiu.
Que com a molt tard, a la segona quinzena de maig, tinguem l'aixecament de la suspensió del procés administratiu, que no depèn de nosaltres, i tinguem la suspensió de desconfinament a un nivell que tampoc depèn de nosaltres, que ens permeti la presencialitat mínima però necessària.
Bargalló ha ofert un grup de treball a tots els partits per abordar el programa de reconstrucció educativa.
El portaveu del sindicat USTEC, Ramon Font, considera lògica la tornada per etapes a la normalitat a les escoles i ha assegurat que vetllaran per la seguretat de treballadors i alumnes.
En l'entorn escolar, mantenir les distàncies és molt complicat. Penseu, imagineu-vos infantil, primària, doncs és molt més complicat encara que amb adolescents, que també necessiten contacte. Normalment són moltes hores allà en el centre i, per tant, vigilarem la salut laboral i estarem amatents de com es fa aquesta reobertura.
Font també ha reclamat de cara al curs vinent que s'ampliï el professorat per pal·liar els dèficits d'ensenyament en aquest tercer trimestre.
L'Institut Josep Lladonosa de Lleida ha repartit aquest dimecres ordinadors a part del seu alumnat per tal d'evitar l'anomenada bretxa digital. Ha estat dels primers centres de Catalunya en fer-ho, després que Ensenyament avalués les necessitats tant materials com de connectivitat de les famílies escolaritzades. El confinament ha obligat a seguir amb el temari escolar des de casa i no tots els domicilis disposen de material tecnològic. Dels seus 580 estudiants, 53 han estat els receptors, prioritzant a aquells alumnes que finalitzen primària, ESO i batxillerat, amb situacions curriculars complicades pel canvi d'etapa.
Ja dic que des de les que no tenen cap mena de material fins a aquelles que sí que tenen material però no en tenen prou o bé se'ls ha espatllat simplement perquè de l'ús d'aquests dies.
Els ordinadors són els mateixos amb els quals treballa habitualment l'Institut. Telefònica serà l'encarregada de proporcionar la connectivitat a les cases on no hi hagi xarxa.
El president Torra va analitzar ahir a la tarda en videoconferència amb el sector de les residències de gent gran el pla de xoc per fer front a la Covid-19 en aquests centres. Gràcies al pla s'estan fent 1.500 proves PCR al dia i s'està vestint les residències de material d'autoprotecció. Des del sector demanen seguir treballant en aquesta línia, refer la mala imatge de les residències que s'ha donat en les últimes setmanes i planificar també la postcrisi.
Tenim un pla de reactivació econòmic del tercer sector social. Aquest pla no té altre objectiu que assegurar que el tercer sector social surti d'aquesta crisi fort, surti d'aquesta crisi amb capacitat de resistir les dificultats que vindran tant a nivell econòmic com social.
A tot això, la Generalitat de Catalunya va intervenir ahir la residència i centre de dia Sant Cebrià de Tiana després que la setmana passada l'Ajuntament presentés una denúncia per irregularitats sanitàries i després també de la mort de 18 residents per coronavirus.
I continua la guerra política a l'Ajuntament de Badalona després de la detenció de l'alcalde Àlex Pastor, que hores després de ser arrestat va acabar dimitint. Avui mateix hi ha una reunió dels grups municipals amb la vista posada amb el ple que s'haurà de celebrar d'aquí 10 dies per aconseguir una nova investidura.
El GEX, alcalde de Badalona, sortia ahir de la comissaria de les Corts en llibertat provisional. Els Mossos d'Esquadra aturaven el vehicle de Pastor per conduir amb indicis d'embriaguesa. Segons fonts policials, Àlex Pastor, dimarts a la nit, es va negar a fer la prova d'alcoholèmia i va intentar agredir a un dels agents. En conèixer els fets, el PSC el suspenia de militància. Tot i que l'alcaldia l'ocupa de manera provisional ahir de Llaurador, dels Comuns, els dubtes estan en qui tornarà a aixecar la vara en un nou ple d'investidura. El líder del PP, la força més votada a Badalona, creu que és qui té la legitimitat per governar. Xavier García Albiol afirma que ara és moment de prendre decisions excepcionals per governar Badalona com cal.
Esa necessitat de ir todos a una, sin exclusiones. Y ese proyecto necesariamente tiene que partir de un liderazgo.
Des de Guanyem Badalona en Comú, Dolors Sabater s'ha postulat com a nova alcaldessa d'un govern de consens progressista de 14 regidors, inclosos també els socialistes. Ara bé, assegura que el PSC ha de seure a la taula de negociacions i assumir que s'ha equivocat.
No podem tornar a confiar en posar l'alcaldia en mans del Partit Socialista. Crec que aquesta és una opció que està absolutament descartada.
D'altra banda, i en clau política i judicial, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas del 3% ha imputat 12 exalts càrrecs de Convergència Democràtica, entre els quals els exconsellers Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané i Pere Macias. El magistrat ha obert una peça separada per investigar si donacions en efectiu que els investigats van fer al partit podrien constituir actes d'aflorament de diner procedent de delicte amb la finalitat de finançar il·lícitament el partit.
Les afectacions dels aiguats dels darrers dies s'han cobrat una víctima mortal a Osona. Es tracta d'un home que va ser arrossegat pel riu Gurri mentre anava en bicicleta al matí i que van trobar sense vida unes hores després a 3 quilòmetres d'on havia desaparegut. Els 3 dies de pluges continuades a Catalunya han provocat nombroses incidències, entre elles diverses esllavissades, com aquesta a la carretera d'accés a Montserrat. El telèfon 112 havia rebut fins a les 11 del matí de dimecres més de 1.500 trucades relacionades amb l'episodi. A Girona s'ha fet un seguiment constant de l'evolució del riu Unyà, que ha tingut una crescuda molt gran al seu pas pel centre de la ciutat. L'episodi, tot i que remet, encara no ha passat i Protecció Civil demana molta precaució per la crescuda del cabal dels rius. De fet, continua activada fins aquest matí l'alerta del Pla Inuncat.
La crisi del coronavirus i el conseqüent confinament comportarà que el ramadà es faci des de casa i sense els tradicionals, trencaments del dejuni comunitaris i oracions en grup. Desde la comunidad islámica de Lleida se envía un mensaje per viure'l des de casa.
Tenemos permiso de rezar en casa con nuestros hijos. No estamos obligados a rezar en la mezquita. Aún así, podemos tener la recompensa igual como si fuéramos rezando en la mezquita. Y por eso aconsejo a los musulmanes de quedar en casa.
El ramadà és el mes de dejuni dels fidels de l'islam, amb l'abstinència total de beguda, menjar i relacions sexuals entre l'alba i la posta de sol. Dura entre 29 i 30 dies.
La crisi del coronavirus ha fet que moltes empreses s'hagin sumat a la lluita contra la pandèmia, ja sigui amb canvis en la seva línia de producció per fabricar material de protecció o bé fent inversions de diners. Endesa ha entregat aquesta setmana al Servei Català de Salut 25 respiradors d'última generació. La donació s'emmarca en un pla de responsabilitat social de la companyia dotat amb 25 milions d'euros. Un altre exemple el trobem a Mercabarna, on juntament amb la filial de serveis digitals T-System han creat una aplicació per fer arribar aliments a famílies vulnerables. Amb només un parell de dies de prova, es van portar més de 4.400 quilos de producte fresc a través de la Creu Roja.
Bàsicament consisteix en un majorista publica uns excedents de productes alimentaris, un receptor, en aquest cas Creu Roja, confirma que vol rebre aquests excedents i després un transportista accepta dur a terme el transport.
A Osona cada dia surten del pavelló de Gurb unes 2.000 bates de plàstic que després es reparteixen per hospitals, CAPs i residències. Es tracta d'una iniciativa de Casa Tarradellas que ha subministrat les màquines de termosegellat, una petita empresa de tallat de plàstic de Perafita i 8 ajuntaments de la comarca que hi posen el personal.
També es fan personal laboral per un tema de cobertura i de seguretat. I ens va semblar que el pavelló es podia fer aquí perquè justament permet mantenir les distàncies de seguretat mínimes per poder fer operacions d'aquest tipus.
I la multinacional catalana Mango, que ja va fer arribar 2 milions de mascaretes a centres hospitalaris, han fet ara una donació de 1.000 mascaretes a la coordinadora de televisions públiques locals.
L'hàbit de comprar ha canviat radicalment pel coronavirus. De mitjana s'hi va menys sovint, però es compra més quantitat. En general, la compra diària ha baixat força, perquè es prefereix concentrar-ho en un o dos dies a la setmana.
Però esclar, si a plaça vinc, si abans comprava pues, pel dia o per cada dos dies, pues ara intento comprar, allargar-ho més.
La gent que viu sola s'entreté més a l'hora de comprar perquè necessita parlar.
Sí, perquè necessiten sortir, jo crec, eh? Sobretot la gent gran té la necessitat de sortir i de parlar i de... Bueno.
Les parades han vist com se'ls disparava la sol·licitud de repartiment a domicili per no haver de desplaçar-se.
Hi ha persones més grans o que tenen por, llavors els hi portem nosaltres a casa. A domicili fem més.
Si abans els divendres lliuraven un màxim de 20 comandes, ara han hagut de limitar els repartiments a 45 cada dia. Entre aquest dilluns i dimarts ja s'han omplert els lliuraments de tota la setmana.
Cada setmana saturem la web, tenim un servei ecològic de repartiment a domicili que té un nombre determinat de comandes òptim per poder-la servir correctament. Obrim el dilluns fins que omplim les comandes que podem fer aquella setmana, llavors tanquem.
Bàsicament són comandes bastant més grans. Suposo que la gent intenta comprar més quantitat perquè sigui per fer les menys comandes possibles, no?
També nova clientela, perquè amb els restaurants tancats tothom ha de fer tots els àpats a casa.
Aquest Sant Jordi atípic no veurem paradetes de roses a les cantonades dels nostres pobles i ciutats. Tot i això, algunes floristeries han intentat mantenir la tradició de regalar una rosa per aquesta data tan assenyalada. Ho faran amb repartiment a domicili, com és el cas de la Lidiana Lluc, florista amb parades a l'Aldea i Tortosa, al Baix Ebre.
Primer, pues, se va quedar una mica parat quan va sortir el tema a la tele de que ho atrasarem per al dia 23 de juliol. Però avui molta gent, pues, som molt de Sant Jordi i, pues, i les redes socials fan meravelles.
De fet, es calcula que avui es vendran unes 300.000 roses, lluny dels 7 milions de l'any passat. En el cas de Girona, segons el president del Gremi de Floristes de la Demarcació, Eduard Mainegre, la caiguda de venda serà d'un 70%.
Clar, el no poder vindre la gent a recollir-ho i tindre-ho de portar tot a casa, una per una, o viatge per viatge, algú sí que ha agrupat les flors amb algun veí pròxim que tenen, però normalment és casa per casa, i clar, és molt més complicat a l'hora de repartir.
Tot i això, també hi ha lloc per a iniciatives solidàries, com la de dos floristeries de Gavà, Garden Center Bordes i Vivers Barri, que faciliten 500 roses a l'Ajuntament d'aquesta localitat del Baix Llobregat perquè les facin arribar a les residències i ambulatoris de la ciutat. El Gremi de Llibreters afronta aquest Sant Jordi sense parades, però sense parar. Aquest és el lema amb el que fa una crida a continuar comprant llibres, tot i que enguany no s'hagin pogut instal·lar les paradetes al carrer. El secretari tècnic del Gremi, Maria Marín, ha recordat en declaracions a la xarxa que la festa s'ajorna el 23 de juliol, però ha dit que és molt important que avui també es compri llibres.
Una crida que es diu sense parades, però sense parar, i és que els llibreries tenim la persona baixada, perquè tot el comerç està tancat i encara estarem temps, però podeu fer comandes, podeu comprar llibres, i això no només és mantenir un vincle amb els clients i els amics de llibreries, que són l'equipament cultural de proximitat, sinó és la manera d'ajudar a que continuï venint ingressos i que aquest teixit, que és potser el més dens d'Europa, quan puguem tornar a obrir, la recuperació sigui menys difícil i puguem facilitar que no quedi ningú en el camí.
I és que el Sant Jordi de l'any passat es van vendre llibres per valor de 24 milions d'euros, uns diners amb els que molts hi comptaven, com és el cas de la llibretera de Badalona, Sílvia Montaner, de Saltamartí Llibres.
Portem setmanes senceres de no poder efectuar vendes mentre els pagaments s'acumulen. Hem tingut que fer front a expedients de treball que mai haguéssim imaginat i ens hem tingut que endeutar amb el banc. El cert és que sentim molta tristesa per la situació.
Per fer front a aquesta situació, la iniciativa Llibreries Obertes ja ha aconseguit vendre més de 20.000 llibres que es recolliran acabat el confinament.
El Teatre Lliure cancela la programació de la temporada 2019-2020 prevista fins al juny. La mesura s'ha pres davant la impossibilitat de seguir amb l'activitat escènica prevista. Així s'anul·len els espectacles de producció pròpia, una de Raquel Cors, les tres germanes de Julio Manrique i Bonus Track de Carol López, uns espectacles que es volen encabir la propera temporada, que arrencarà l'octubre, sempre que la reobertura sigui possible i segura. Durant els mesos de maig i juny, el Teatre Lliure seguirà oferint continguts als seus canals digitals a través de l'espai The Show Must Go On i ben aviat ampliarà aquesta programació virtual.
Amb el pressupost més baix de tota la segona B, l'AE Prat es trobava en la lluita per evitar el descens. A falta de 10 jornades per concloure la Lliga, els Pota Blava estaven a només un punt dels Jocs de Salvació. El tècnic dels pretencs, Pedro Dolera, i el president de l'entitat, Luis Quiñonero, han deixat molt clar el seu posicionament. La temporada s'hauria de suspendre.
Esto se suspende y aquí es como si no hubiéramos jugado esta Liga. Es lo que yo creo que al final va a pasar, porque cuando prevalecen tantos intereses de que si el quinto y el sexto y el séptimo podemos estar arriba, pues no van a poder contentar a todos, porque si lo hacen los cuatro, el quinto se va a quejar.
Creo que lo más justo sería cancelar la Liga, y sin más. Y de, ¿por qué? Porque ni te salvas, porque te salvan a los de abajo, ni suben los que tal, ni los del medio. Ni...
En quant a la parcel·la econòmica i institucional, Quiñonero ha recordat la difícil situació del club, que ha aplicat un ERTO per als 32 treballadors de l'entitat, alhora que ha afirmat que s'està treballant per garantir la viabilitat futura del club.
La Federació Espanyola de Bàsquet remetrà un altre qüestionari als equips de l'Aleport i els ha tornat a citar per aquest dijous per una nova trobada. La nova enquesta a tots els equips de la Lliga, inclòs l'ICG Força Lleida, té preguntes més concretes per mirar de trobar una solució. El principal escull per arribar a acord són els ascensos i com s'han de determinar les dues places d'ascens a la CB. Sembla clar que aquest playoff d'ascens, en la mesura que es pugui jugar, seria l'únic que es disputaria. Hi ha pràcticament un consens total en que no hi hagi descensos.
A Naturgy tots els empleats treballem per treure't preocupacions i tenim un pla: ajornar el pagament de factures durant 3 mesos i finançar-les a un any sense interessos. Obrir un servei de consulta mèdica per videotrucada. Pagar el comptat als nostres proveïdors. Assegurar el subministrament a tots els nostres clients, sobretot els vulnerables. I proporcionar energia sense cost als hotels medicalitzats. I tots a Naturgy continuarem treballant per posar-t'ho una mica més fàcil. Naturgy.
La Generalitat ha acordat amb sindicats i patronals un paquet de mesures per la seguretat a la feina. Totes les empreses i treballadors teletreballaran des de casa en la mesura que els sigui possible. Hi ha el compromís explícit dels empresaris de protegir els seus treballadors. Cal complir les mesures de prevenció, mantenir les distàncies i es recomana fer servir mascareta. Cal una neteja i ventilació extra en els espais d'ús comú. S'han d'evitar les aglomeracions al transport públic. Més informació al 012 o a treball.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Second someone mentioned your wound, feel the tremor coursing through your veins. Now I know it's got a hold. I will leave the light on.
A Endesa estem al teu costat, treballant per portar-te tota la nostra energia i que tot funcioni. I will leave the light on. Endesa.
Coronavirus és responsabilitat de tothom. És per això que cal que ens hi impliquem i complim les diferents mesures de protecció i contenció. D'aquesta manera podrem contenir la pandèmia, protegir les persones més vulnerables i evitar la saturació dels centres sanitaris. Per més informació, entra a canalsalut.gencat.cat. 061. Salut respon.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental. I combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.